5 minuts per sobre del punt de 11:15 del matí. Avui a l'entrevista del dia us convidem a renéixer Sant Cugat a través del 700 aniversari del naixement de Giovanni Boccaccio i de la seva obra De Camaró, que va ser traduïda al català per primer cop al monestir de Sant Cugat. Rosent Arqués, professor de Filologia Italiana a la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de l'Institut d'Estudis Medievals, de la UAB també, i un dels promotors de la iniciativa Renéixer Sant Cugat. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
La primera xerrada d'aquest cicle, que ara comentarem, Renéixer Sant Cugat, és dijous, i serà una mica una introducció a Boccaccio, perquè la farà vostè mateix, no?
Exactament, sí, sí. Bé, es tracta de situar Boccaccio en el seu temps, veure qui era aquest home, que era, en fi, va ser un dels personatges més importants del prehumanisme europeu i, per tant, cal situar-lo una miqueta en el context italià i en el context europeu, també.
Cal recordar-ho.
Sí, exactament.
Boccaccio és un dels autors que, juntament amb Dante i Petrarca, van protagonitzar el canvi del món medieval al Renaixement amb les seves obres, i el de Camaró és un d'aquests treballs que, pel seu contingut, suposava una ruptura amb la mentalitat anterior.
Exactament, és això, és dir, Dante i Petrarca, o sigui, els tres creen unes obres tan infinitament diferents de la resta, però, i cadascú en el seu terreny. És a dir, Dante amb la comèdia trenca tots els paràmetres i n'inventa un altre, el cançoner de Petrarca i les altres obres també, i Boccaccio, centrant-se en la narrativa, crea una nova estructura que tindrà un èxit impressionant, no? Crea un contingut semblant, una mica semblant als de les Mil i una Nit, però amb un marc molt, molt concret, que és el de la pesta. Per tant, hi ha aquesta contradicció, en el fons, entre mort i amor, no? I a dintre, doncs, una estructura perfectament regular, perfectament estructurada, doncs, de 100 contes dividits en 10 dies que expliquen 10 persones.
I si les Mil i una Nits seria un símil? Seria una
és un tipus d'estructura infinita d'explicar contes. I aquest també, de fet, d'aquí, amb marc o sense marc, en van sortir models enormes, no? Vull dir, moltes narracions basades en això.
De tot això que estem parlant, imagino que els seus alumnes de Filologia Italiana ja ho deuen tenir més que après.
Bueno, de tant en tant incidim en això, sí, sí.
Vostè ens fa saber que Catalunya va ser el punt d'entrada a la península de les obres dels autors renaixentistes italians, i potser això ens ajuda també a entendre que un 5 d'abril de l'any 1429 al monestir de Sant Cugat es faci la primera traducció al català de l'obra de Camaró?
Segurament, és a dir, sigui un exemplar, és a dir, sigui còpia o no, perquè segurament el que hi trobem a la biblioteca de Catalunya signat a Sant Cugat és una còpia, però vaja, el que està clar és que aquest tipus d'obres italianes i de literatura clàssica passen totes per Catalunya.
En un moment o altre passen per Catalunya.
O sigui, la influència de l'humanisme, òbviament per la situació catalana, amb contactes amb Sicília, Montpellier, Avinyó, etc., estava molt ben situada per captar totes aquestes noves tendències, i evidentment, doncs, es tradueix ràpidament la comèdia, i es tradueixen moltes altres obres gràcies a aquesta captació del prehumanisme i després de l'humanisme, i una d'elles és precisament el de Boccaccio.
Tot apunta, però, com diem, que és una còpia, no?
Sembla ser que sí, però dic, sí, que hi hauria d'haver-hi hagut altres còpies, però hi ha un original de la traducció que sembla que no l'hem trobat. Però vaja, això està tot en estudi.
S'agafen pinces, de moment.
Exactament, sí.
Tampoc sabríem ben bé què va motivar fer la traducció?
Bé, el que motiva la traducció és aquesta captació de novetats, això està clar. aquestes antenes que té Catalunya respecte al món del prehumanisme, i com Bernat Metge doncs capta Petrarca en llatí, etc., doncs igualment aquí doncs es capten moltes altres, per exemple es tradueix Sèneca, i a partir d'aquí doncs entra a tot el món ibèric, no?
És a dir, són les ganes, és aquella empenta.
Jo crec que sí. Sí. Aquesta presència, no, en el món mediterrani, que fa que doncs sigui més fàcil captar totes aquestes coses, no?
A la Biblioteca de Catalunya, hem dit que es conserva dia d'avui aquesta traducció al català de Camaró, feta 5 d'abril del 1429 al monestir de Sant Cugat.
Exactament, almenys aquesta és una dada fixa que tenim, i per tant jo crec que Sant Cugat ha de posar en valor aquesta circumstància, no? Destacar-la i fer-ne alguna cosa.
Això ho fem ara, que fa, com dèiem, 700 aniversari del naixement de l'autor, de Giovanni Boccaccio, i a través d'un seguit d'activitats, que déu-n'hi-do les que n'hi ha programades, com es farà perquè això tingui un seguiment? Això que comentàvem ara ha de ser un bon am ja de si, tenir el monestir com un dels protagonistes.
Jo crec que sí, i per tant nosaltres hem dibuixat doncs una sèrie de conferències que vagin això, des d'una introducció general fins a una conferència sobre la presència de les dones i el perquè Boccaccio dirigeix a les dones com a públic principal de la seva obra, i després una conferència en concret sobre el de Camaró, que és la peça important, i després molt important també és que en Francesc Vallverdú, al qual doncs devem la traducció moderna del Decameron, doncs es farà una conferència sobre les traduccions del Decameron al català a partir de la seva experiència, òbviament.
Si volen els oients els podem apropar ja dates. Dijous 2 de maig, és a dir, aquest dijous, la introducció a càrrec de Rosena Arqués, que avui ens acompanya. El dia 16 de maig, tot això a les 7 de la tarda, Dones i Literatura, com dèiem, a càrrec de José Enrique Ruiz Domènec, també membre de l'Institut d'Estudis Medievals de la UAB. El de Camaró, a càrrec d'Eduard Vilella, serà el dia 3 d'octubre, i aquestes traduccions catalanes a càrrec de l'editor i traductor Francesc Vallverdú seran el dijous 17 d'octubre a les 7 de la tarda. No s'acaba aquí, de fet, perquè després també hi haurà una clausura el 14 de novembre amb monjos ideals i monjos reals al de Camaró i al monestir de Sant Cugat, però aquí ja no hi entrem tant, em sembla, des de l'Institut d'Estudis Medievals. Ho deixem més pel poble.
Sí, aquí és més el poble, però vaja, és importantíssim el fet de que hi hagi, diguéssim, aquest estudi sobre la imatge dels monjos que dona el Decameron, o dels monjos, o del clergat que dona el Decameron, i la realitat dels monjos a Sant Cugat. És un diàleg molt interessant, un intent doncs d'inserció del món del Decameró a Sant Cugat. Un diàleg molt interessant, crec jo.
Vostè va compartir, de fet, la presentació la setmana passada amb el regidor de Cultura, el senyor Escura. De què vam poder parlar, que ell també és molt apassionat de tot aquest tema.
Sí, bé, sobretot van parlar d'això, és a dir, d'aquesta possibilitat, doncs, del per què aquí a Sant Cugat. Ell deia que, evidentment, amb molta raó, que el monestir no només eren monjos, sinó que atreia, no, moltes altres personalitats, i que, per tant, era un terreny obert també a experiències literàries o intel·lectuals de tota mena, i això segurament té molta raó. Per tant, vull dir, no veure només com una possible obra de clergues, sinó d'altres persones laiques que en algun moment o donat poguessin tenir també estada aquí en el monestir.
Per cert, no sé si ho hem comentat, totes aquestes conferències tindran lloc al Museu de Sant Cugat, un emplaçament que s'ha buscat entre els qui empreneu la iniciativa i l'Ajuntament.
Bé, jo crec que és un lloc absolutament ideal per fer-ho, i a més ho completarem amb música més o menys de l'època, per part del cor de Sant Cugat. En fi, que serà això, el cicle de nits de música al claustre, doncs amb un concert sobre el de Camaró, que hem titulat expressament Un passeig entre la mort i l'amor, perquè
el que dèiem al principi.
Sí, el que dèiem al principi, és dir, hi ha aquest marc de pesta en el qual està enclòs doncs la tota una sèrie de contes sobre l'amor, etc.
Una iniciativa reneix a Sant Cugat que, com diem, comença aquest dijous i que acabarà divendres, si voleu apuntar, 19 de juliol a les 8 del vespre, parlant del Decameró al claustre del monestir, és a dir, una joia de la literatura entre capitells. Tota la programació la podreu trobar a través del lloc web d'aquesta casa, cugat.cat, també de l'Ajuntament de Sant Cugat, que és en aquesta iniciativa, juntament amb els membres de l'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Rosent, una activitat per als santcugatencs i també per aquells de fora que vulguin venir, apropar-s'hi i conèixer una mica més la figura de Boccaccio i la seva obra en particular, de Camaró.
Òbviament és una activitat oberta a tothom. De moment és l'única que es fa a l'estat espanyol per recordar el centenari del naixement de Boccaccio. O sigui que
ens hi hem posat de pressa, eh?
Tothom, exactament, sí.
Senyor Rosent Arqués, professor de Filologia Italiana de la UAB, membre d'Institut d'Estudis Medievals de la UAB i promotor d'aquesta iniciativa René Sant Cugat, gràcies per venir avui a explicar-la, a compartir amb nosaltres l'experiència. I esperem ja des d'aquest dijous mateix que sigui tot un èxit d'assistència.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.